Bona nit, contrabandistes. Benvingudes a les emissions en directe d'aquesta ràdio lliure i no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Emetent des de l'any 1991, ara en el 91.4 de freqüència modulada i també internet www.contrabanda.org. Passen uns minuts de les 9 del vespre d'avui diumenge, dia 19 d'agost, i fins a les 10 això serà un programa que s'anomena Tot demana ser pintat. Podeu sentir en directe en aquest horari de 9 a 10 els diumenges, si fem el programa. Estem intentant fer-lo quinzenal, però ja sabeu que qualsevol dia, en qualsevol moment i en qualsevol lloc de la galàxia podeu accedir al nostre podcast Tot demana ser pintat, .contrabanda.org. En aquest podcast podeu recuperar programes antics, ara que potser en aquest duríssim mes d'agost, doncs, baixa una mica la quantitat de programes que fan directe aquí a Contrabanda, doncs podeu recuperar programes antics en aquest podcast o en qualsevol altre dels programes de Contrabanda. I també el podcast de Tot demana ser pintat, el que trobareu és un enllaç al nostre Twitter i un correu electrònic per si ens voleu contactar. I mentre estem en directe, avui diumenge 19 d'agost, també ens podeu trucar fins als 10 del vespre, 93 013 95 33, 93 013 95 33. Bé, hem arribat una mica tard, gairebé... Bueno, no, hem hagut de parlar sobre del programa que vam fer fa 15 dies. Intentem recuperar la regularitat. Fa 15 dies us parlàvem, doncs, d'un episodi molt concret de la història de Barcelona. Ens anàvem al segle XIX. Però avui, doncs, per canviar, ja sabeu que anem alternant els diferents temes, sempre relacionats amb la història, sempre a vegades temes més rigorosos i a vegades temes més patxangueros, a vegades més locals i a vegades més internacionals o globals o el que sigui. I avui, doncs, com deia, tornem a un dels nostres temes favorits al voltant de la història, que són les conspiranoies cronològiques, en aquest cas. I és que... Bé, aquests dies anàvem pensant en què, bé, que volíem recuperar el ritme i tornar cada 15 dies i pensàvem sobre què podíem parlar. I bé, doncs veiem que hi ha alguns aspectes d'aquestes conspiranoies cronològiques que encara no us havíem comentat i que ens semblen sobretot divertides. Si no heu sentit els programes anteriors sobre aquestes temàtiques, us hem presentat diferents teories estrambòtiques al voltant, bé, que venen a sostenir que potser el passat no és tan llunyà com creiem que era o que no va ser exactament igual com ens expliquen la història. Una mica ja ho sospitem, però diguéssim, uns paràmetres bastant estrambòtics i exagerats. Doncs sempre diem, no?, que no es tracta tant de que nosaltres, pel fet d'explicar-vos aquesta teoria, i quan dic nosaltres, per cert, em refereixo al becari Juan Ramon a la tècnica, a Gregorio Samsa a les xarxes socials i aquí als micròfons el professor Bacterio, doncs com us deia, no és que estiguem defensant o que ens creiem aquestes teories, ens sembla que sempre conèixer altres coses és enriquidor i que difondre algú no vol dir, no té per què voler dir defensar-ho, però sí que ens ajuda a pensar i sobretot ens sembla molt divertit. A vegades ho hem dit, que per nosaltres aquestes conspiranoies cronològiques són un subgènere de la ciència-ficció. Però bé, com que sempre dic el mateix, no m'enrotllaré. I doncs el que us vull presentar, us deia, estava buscant alguns temes, el que encara no havíem desenvolupat en el programa, podeu buscar el podcast, busqueu Conspiranoia i trobareu un munt de coses. Doncs buscant m'he trobat que des de que l'última vegada que vaig estar fent unes cerques per l'internet sobre aquests temes, doncs s'han publicat coses noves i el que és més interessant és que s'han publicat aquí, a Catalunya. O des de Catalunya. I això ens omple de joia perquè resulta que algú, que us presentarem més endavant, ha decidit unir dues tradicions conspiranoiques, que totes dues les havíem presentat en el programa i que les havíem comparat en certa manera, o diguéssim, les havíem passat pel mateix sedàs per corroborar que ens sembla que són teories conspiranoiques, que ja hem definit en un altre moment, no tornarem ara a dir quins són els paràmetres que ens fan pensar que aquestes teories són, podem anomenar-les conspiranoiques. Però això, algú ha lligat caps. Nosaltres les havíem comparat, però no havíem posat una al costat de l'altra. L'havíem dit, sí, una ens sembla molt més espectacular i l'altra una mica patxanguera i d'estar per casa. Però algú les... Bé, algú que era coneixedor de les dues històries, les dues teories, que les coneix, que les ha mirat així en profunditat i ha decidit doncs, fer noves aportacions, noves propostes teòriques que, diguéssim, venen a conjugar aquestes dues teories. I és una que ens fa molta il·lusió i que per això doncs, us volem explicar, us explicarem ràpidament. Hi ha uns articles que, si mireu el podcast, podreu trobar doncs, així amb tota l'extensió i tranquil·lament els detalls, perquè ja sabeu que a vegades doncs, aquí a la ràdio doncs, no es tracta de donar grans detalls, sinó donar-vos una impressió general de què va això. I quines dues teories conspiranoiques s'han unit d'una manera fantàstica en els escrits d'aquesta persona que us presentarem en breu? Doncs, per una banda, la teoria de la nova història, és a dir, les teories que defensa l'Institut de la Nova Història, aquest no sé si està constituït com a associació, com a fundació o com a esplai, però és un grup de gent catalana que ve al voltant d'un heresiarca, com sempre aquestes conspiranoies a partir del senyor Bilbeny, doncs van començar defensant que Colom era català i a partir d'aquesta idea doncs van anar tirant del fil descobrint que molts personatges que ens expliquen que són castellans o que són d'altres llocs d'Europa generalment, doncs en realitat eren catalans i diguéssim la seva... Bueno, potser han anat evolucionant, però fa uns anys el seu punt diguéssim més gros, així per resumir la seva teoria, és que el descobriment i la conquesta d'Amèrica havia estat una obra dels catalans i que en els anys posteriors, en les dècades, en els segles posteriors, s'havia esborrat sistemàticament la memòria d'aquest fet, de la participació i del protagonisme d'uns catalans en tot aquest procés de fer un genocidi i extingir pobles sencers i adoctrinar-los i dur-los una fe horrible que culpabilitza i que segueix patint tota Amèrica Llatina, doncs segons aquesta gent, amb una sèrie de connotacions polítiques que ja us imagineu i que ja vam comentar en el seu dia, doncs els hi fa molta il·lusió que en lloc d'haver-ho fet els espanyols ho hagin fet els catalans. Hi ha gent per tot. Bueno, doncs aquesta és la nova història, diguéssim, l'Institut Nova Història. I per altra banda, una altra conspiranoia que us hem presentat i hem aprofundit diverses vegades és la nova cronologia. Si la nova història, podem parlar de nova història catalana, doncs aquesta és la nova cronologia russa, liderada per un matemàtic, topòleg, anomenat Anatoli Fomenko, i que, doncs, per resumir, així com ho resumíem la nova història catalana així en una frase, no? La conquesta d'Amèrica va ser duta a terme per catalans, el que la frase que resumiria aquesta nova cronologia russa d'Anatoli Fomenko seria: Crist va néixer fa 863 anys i tot allò que hi ha abans d'aquests anys que ens separen del... Bé, si, segons la cronologia convencional, l'any 1155, doncs són coses pràcticament de la prehistòria i l'inici de la civilització humana, tal com l'entenem, no es remunta més enllà de l'any 1000. Bueno, us he fet l'exposició, la frase curta i després una mica de desenvolupament perquè entengueu per on va la cosa. Passa un quart d'hora a les 9, farem una petita pausa, us presentarem el grup d'avui i després del grup us presentarem l'heroi del dia, que és aquesta persona que ha unit les dues teories i que les ha dut a l'àmbit local, que és quan aquestes coses són més divertides, no? Quan tu agafes una gran teoria, hem parlat algun cop sobre les conspiranoies, no? De les seves gràcies que tu, d'una gran teoria general, te la pots endur a casa, això és take away, te l'endús a casa i qual mueble de l'Ikea te la montes i sí, funciona diguéssim en el teu entorn cultural i de referències històriques que tu manegues. Però bé, deia, fem una mica de música i ara I ara us presentem el tema. Estem molt emocionats per si volem fer la pausa musical, perquè si no ens liarem a explicar tot i no posarem música. I és que avui us portem un grup que ens agrada molt. I sí, ens agrada molt, feia temps que no escoltàvem i ens hem recordat d'ells per coses aquestes de buscar els discs durs i totes aquestes coses, que són els Camembert, un grup d'aquí de Barcelona, bé, de Castelldefels, si no m'equivoco, però bueno, el seu ambitó d'acció per allà pels anys 80 era Barcelona. Els Camembert, bé, si algú podem destacar d'ells és que és una llàstima que no duressin més i que no poguessin fer gravacions en millors condicions, perquè ens semblen grans temes pop i soul els que podreu sentir, ja sabeu, dos o tres, que no ens dona permès el programa d'una hora, però que no sé, que tant de bo, l'altre dia fèiem el suggeriment pel Twitter que si algú vol fer, ara que estan tan de moda les bandes tribut, estaria molt bé que sortís una banda tribut de Camembert per recrear les seves cançons. Així que cançons al tuntun, avui no us portem un disc en concret, per tenir un sol àlbum i un parell de, o tres de singles, però bé, tenint una carrera tan curta, doncs us oferim una mica el que ens venia de gust sentir. Ara tornem, Contrabanda FM, tot demana ser pintat, i us deixem amb Camembert, amb K.
Dices que jamás podrás ver tú. Con cada día no sé qué puede pasar. No sueñes vidas que nunca conocerás. Olvida la visión del terciopelo azul. Corre deprisa, coge el primer autobús. Corrige tus errores y hazlo sin pensar. Gana segundos antes del juicio final. Rumores de voces extrañas. Perdido su color, un beso amargo vendido al mejor postor. Bajo la luna todo es terciopelo azul, sombras moradas nos acechan desde el sur. El tiempo pasa y sigue oculta la razón, en el futuro todo marchará mejor. Rumores de voces extrañas. Terciopelo azul, en Barcelona ya no hay nadie como tú. Cada día no sé qué puede pasar. No sueñes vidas que jamás conocerás. Rumores de voces extrañas o de playas vacías, hurañas o personas felices que nada. No saben que todo acaba. Rumores de voces extrañas. Rumores de voces extrañas. En Barcelona ya no hay nadie como tú.
Contrabanda FM, tot demana ser pintat, en directe avui 19 d'agost, passen 19 minuts de les 9 del vespre, almenys en el rellotge de Contrabanda FM, que és el que guia els nostres horaris. I bé, doncs seguim. Hem fet una mica així com si haguéssim de posar publicitat perquè us espereu a saber que el que us estàvem presentant. I doncs bé, us diem el nom. És una persona anomenada Andreu Marfull, d'una pàgina web que és andreumarfull.com, que és arquitecte i urbanista i geògraf. I però bé, no sé, així com nosaltres tampoc és que ens dediquem a la història, doncs ell, interessat per aquestes teories, doncs diguéssim, no sé quant temps fa que les ve seguint i tal, però s'ha decidit a fer una sèrie de coses que són interessants. Una d'elles és traduir al català els continguts que hi ha a la pàgina cronologia.org, cronologia amb CH, diguéssim, com en llatí suposo que seria, cronologia.org, .org, sí. Traduir continguts a català, és a dir, doncs, on, el que és l'exposició de les teories d'Anatoli Fomenko i la seva tropa de la nova cronologia russa. Una altra cosa que això sí que em sembla molt fantàstica és que ha fet un munt de gràfics, refet, tant en anglès però també en català, els gràfics, bé, alguns d'elaboració seva, alguns diguéssim basats en altres que ja apareixen en els llibres publicats per Fomenko i companyia, però que ens semblen doncs, bastant més atractius, perquè clar, aquesta teoria ja fa 50 anys que s'està elaborant i reelaborant, i bueno, està molt bé que se li faci un garbeo gràfic, això s'ha de reconèixer que sí, que està molt bé que ho hagi fet. I una altra cosa que ha fet és fer nous articles, és a dir, generar nous continguts, que podem dir d'ells? Doncs un parell de coses. Un és que estan fets des d'un punt de vista que assumeix de base tots els postulats de Fomenko. De fet, està treballant, sembla ser, en col·laboració amb tota aquesta gent que suposo que està a Moscou habitualment. I l'estil en què escriu també s'assembla molt a l'estil de Fomenko i companyia en un parell de coses especialment. Una és que el fet de redactar coses perquè siguin entenedores o mínimament entretingudes de llegir no és l'objectiu. De fet, sentia en una conferència que té por ahí penjada on defensa en un lloc bastant... un lloc d'aquests new age que defensen teories una mica perilloses per la salut, però no explico més. Deia, no? Un estil Fomenko, i deia un estil molt científic, com molt clar, molt en present, des del nostre punt de vista és un estil massa àrid, que va, pràcticament, diguéssim, són uns apunts, que bueno, tenen el costum d'anar publicant aquests apunts com si pogués ser una cosa resolutiva, en lloc de preocupar-se una mica perquè els articles, sobretot, si han de ser una porta per donar a conèixer aquestes teories en l'àmbit català, on potser no són gaire conegudes, doncs potser estaria millor fer-ho elaborat. En qualsevol cas, nosaltres ho agraïm, perquè el que veurem és devorar dades i conjectures i teories relacionades amb un altre dels temes que podríem assenyalar d'aquests articles que ha escrit l'Andreu Marfull, que és que dona per fet tot el bagatge de coneixement, tots els continguts, les idees i les teories que ha elaborat la nova cronologia russa al llarg d'aquests gairebé 50 anys que porten donant i voltes, bueno, donant i voltes i refent i reelaborant i acabant contradient-se a si mateixos, de manera que jo crec, vaja, no sé Andreu, no sé què en penses tu, però jo tinc la impressió que com primer material perquè algú hi accedeixi a aquesta teoria em semblen un xic àrides. I bé, què és el que defensa? Bé, té un parell de... són quatre em sembla, els articles, però hi ha un que ens ha semblat especialment interessant, ja que, diguéssim, el que fa és dur aquesta teoria, com us dèiem abans, aquesta teoria general que planteja Fomenko, aquesta teoria de que, bé, desenvolupem una mica quines teories, perquè quan vam fer un programa dedicat a la nova cronologia vam parlar sobretot de la crítica que fa la cronologia convencional, és a dir, quins indicis ell i els seus col·laboradors, Fomenko i els seus col·laboradors, troben per criticar la cronologia convencional relacionada amb l'astronomia, amb els eclipsis, també aquest sistema estadístic de comparar doncs, dinasties reials o imperials o fins i tot papals, i també que han aplicat sistemes estadístics a escrits, cròniques, i bé, fer una anàlisi estadística per arribar a la conclusió que en realitat diferents períodes de la història són duplicats. Bàsicament us vam parlar d'això i us vam apuntar el que al final ha estat la part que ara mateix doncs, es treballa més i que està molt assentada, diguéssim, dintre d'aquesta nova cronologia en un context d'una Rússia postsoviètica amb aspiracions a ser un referent en una àrea que ells anomenen Euroàsia, que ja vam parlar en el seu dia, però que els du a, diguéssim, així por arte de birli birlo, que jo almenys, no, com us deia, són molt àrids la seva manera d'escriure i és molt dades, però que al final fa falta interpretació. La història és una ciència, no ho sé, tindrà elements científics, però sobretot té molt d'interpretació i d'explicar les coses de manera que siguin entenedores. I bé, i d'aquest enteniment és on pots començar a convèncer la gent. Deia, por arte de birli birlo, que acabem plantejant que el que va passar realment en lloc de la història que coneixem, de pues, lo egipcio, lo babilonio, lo griego, lo romano, los persas, lo no sé qué, los cristianos, el sacro imperio romano de oriente, de occidente, los bizantinos. En lloc de tot això, el que va passar és que doncs, a partir de l'inici, és a dir, que fa mil anys, que aquest és un altre dels temes que és curiós que no es replantegin, que és que segueixen utilitzant cronologies, diguéssim, que tenen un punt zero en el passat en lloc de parlar de anys enrere des del present, o d'una convenció, que és el que es fa habitualment, és parlar del 1950 com com el present. Però deia això, no? És més fàcil dir que fa mil anys va aparèixer, diguéssim, un estat primigeni que va, diguéssim, estendre no només el seu domini com a estat, sinó també doncs, va estendre la civilització per tot el món, i que els avatars d'aquest imperi, que Anatoly Fomenko anomena la Horda, doncs són els fets que en diferents tradicions, i bé, aquí és on ell canvia, no? Perquè així com originalment la seva teoria té la gràcia de que es podria explicar com una malinterpretació de diferents registres històrics que en un moment donat es converteixen en una versió allargada de la història, doncs amb aquestes últimes teories doncs el que venen a dir és que tot està falsificat i que, diguéssim, la producció de documents i de materials falsos ha estat massiva des del segle, com a mínim, segles XVII, XVIII i fins al XIX i XX, que s'ha estat encara generant aquests materials falsos per inventar-se una història que no és. Aquesta Horda, vale, és que és això que hem de portar, aquesta Horda que no saps exactament com ella arriba a la conclusió, també m'ha explicat que si bé, no sé, com a matemàtic jo em costa vull dir, el fet que ell sigui matemàtic em costa bastant discutir les seves argumentacions al voltant d'astronomia o d'estadística, tot i que hi ha qui sí que el critica, és a dir, que manipula una mica les dades o fa seleccions, fa un ús selectiu de les dades que el permet, doncs, que fa que surtin les dades que hi vol, però hi ha un camp on quan es fot és la lingüística, on comença a fer una espècie d'escrable, d'agafar doncs, quatre d'una lletra, agafar les lletres que li dona la gana, i això diu, doncs agafo una altra i agafo també aquestes dues perquè a mi m'interessa, sense dir cap lògica lingüística, perquè la lingüística doncs, també té unes bases científiques que estaria bé respectar-les i no utilitzar allò com si fos un escrable. En fi, que l'Andreu Marfull en el seu article, en els seus articles, dona per suposat tot aquest tema de la Horda, és a dir, que va haver un imperi universal que va començar a sorgir doncs, fa uns mil anys, 900, 800, 700, i que es va anar desenvolupant fins que finalment va ser enderrocat per, diguéssim, els estats o els imperis que doncs, després durien a terme la colonització de tot el món, és a dir, doncs, Espanya, França, Anglaterra, Holanda, Rússia, les grans nacions, segurament els que formen part del G8, si no comptem els països que han sorgit més recentment, com Estats Units, Canadà, etc. En fi, aquest article de l'Andreu Marfull té una part molt interessant que s'anomena Els casos de Catalunya i a l'Àndalus, i que el que fa és dur, doncs, el que us estan dient, no? Aquesta teoria general se la baixa i la porta al nostre territori, on tenim uns referents històrics i culturals doncs, coneguts que bé, volem veure què els hi passa si els passem per la pedra de toque d'aquesta teoria de la nova cronologia. Fomenko, almenys fins on jo sé, parla molt poquet d'aquest racó del Mediterrani o d'Europa o de com ho vulgueu dir, és la península ibèrica, i de fet, almenys en les primeres parts de la seva obra, no sé si més endavant, perquè clar, quan parlem de l'obra de Fomenko penseu que són uns llibracos que es diuen la història, ciència o ficció, que són uns llibres no de format de butxaca, precisament, uns llibracos de més de 500 pàgines amb un format bastant gros, i són com 7 o 8 o 9, no sé quants porta allà, vull dir que jo almenys no m'he llegit tot sistemàticament, vaig començar a llegir, vaig interessar pel tema i vaig dir, vale, fins aquí. Però és el que us deia, va traient teories i teories al tuntun, a vegades contradictòries, i són molts. Us deia, l'únic que recordo que parli de la península ibèrica és que el fa una identificació que és, diguéssim, dintre aquests paral·lelismes que hi planteja, troba un paral·lelisme entre la guerra del Peloponès, és a dir, aquella guerra que la Grècia clàssica va enfrontar a Grècia... Ai, a Grècia, perdoneu, Atenes i els seus aliats amb Esparta i els seus aliats, que va acabar guanyant Esparta i que va suposar, diguéssim, la decadència de la polis ateniense, doncs ell troba un paral·lelisme que porta al segle XIV, si no hi coco, o XV, on qui s'està enfrontant en territori grec del Peloponès són justament diguéssim, els catalans, els descendents d'aquells almogàvers que conquereixen el ducat d'Atenes i Neopàtria, contra doncs, uns altres, diguéssim, llatins, per diguem llatins, aquells que parlen llengües llatines per diferenciar-los dels grecs, que, diguéssim, entre les seves forces militars hi destaquen un cos de mercenaris navarresos. I el que ens diu doncs, és bé, que, doncs, que la destrucció, diguéssim, aquella Grècia clàssica que descriu la cronologia convencional i que és destruïda per... que és conquerida i entra en decadència a partir d'aquesta guerra, doncs seria el mateix que aquest ducat català d'Atenes. Clar, era interessant perquè en el moment que jo llegia això, no, perquè quan llegeix una teoria d'aquestes generals és inevitable, crec que jo, portar-ho a l'àmbit cultural que tu coneixes. Clar, quan ella et parla d'història de Rússia, doncs el nivell de profunditat que tens no és el mateix que el que si t'estan parlant de Catalunya, d'Espanya o de l'Occident d'Europa així en general. Era dir, ostres, mira, sí, clar, si els grecs són els catalans, és curiós perquè l'imperi català, diguéssim, mediterrani, s'assemblaria bastant, no, a les possessions dels grecs, diguéssim, a l'Occident mediterrani. I és justament aquesta la idea que en Andreu Marfull, o bueno, un dels elements que formen part de la teoria que presenta l'Andreu Marfull. El primer que diu és que l'origen de Catalunya o de la corona d'Aragó en general, tal com ens expliquen, és real, o sigui que ens oblidem del context de ni de conquesta, ni de reconquesta, ni d'àrabs, ni de res, sinó que és una altra cosa, i que és una altra de les característiques de les teories de Fomenko, o sigui, diguéssim, fruit de les seves conclusions, és que el fenomen pel qual es funda aquest estat català, o aquesta, diguéssim, el que històricament es reconeix com a la catalanitat, l'imperi català, o totes aquestes coses, doncs és un sàndwich de diferents esdeveniments que, segons la cronologia convencional, forma part de diferents èpoques, però que en realitat estan explicant els mateixos fets. O sigui, tindríem des de l'arribada de Sant Jaume, o sigui, de l'apòstol Sant Jaume, Santiago, a la península, des de, bé, doncs des de, ja ho hem dit, no?, aquesta expedició dels almogàvers a l'Orient i Atenes i Constantinople i tot això, i Roger de Flor i tots aquests personatges, fins la figura de Jaume I, el conqueridor, des de la guerra de Troia, des de la invasió visigòtica, és a dir, tot això forma part del mateix procés pel qual una guerra, que també té relació amb les croades, per exemple, i que és el procés pel qual, doncs, una sèrie de personatges procedents de Grècia arriben aquí a l'Occident mediterrani i fundant un estat que amb els anys seria recordat com a Corona d'Aragó, tot i que deixarà traces en moltes altres històries d'altres èpoques. I en aquest mateix període en què passa això, tenim que s'està produint, diguéssim, la invasió d'Occident per part de l'Occident europeu per part d'aquest imperi original del que parlàvem abans, aquesta horda. Horda, per ubicar-ho, no es tracta només de la paraula horda, tal com l'entenem, de conjunt de, no sé, de bàrbars invasors, sinó que en el context de l'Àsia central i, per tant, de l'àmbit cultural de Rússia, doncs són tots aquests pobles descendents de mongols, de turcs, que fins al segle XVI i XVII doncs, tenien petits estats o grans estats a l'Àsia central i que serien, diguéssim, els que posteriorment serien derrotats pels russos i a partir d'aquí comencen a construir el seu imperi cap a Orient. Doncs dèiem, aquesta horda arriba a l'Occident en forma, diguéssim, o queda reflectida en les nostres històries en una sèrie de personatges, que en aquest cas són coetanis, bueno, sí, personatges o comunitats, que són tant els càtars com els templers. Aquí ja, almenys nosaltres, quan a la història entren càtars o templers, ja ens da com un escalofrió de que això es posarà New Age d'un moment a l'altre, però bueno, segons la teoria, simplement, això es reflexa, sobretot veurem després de quan són derrotats, de què és el que està passant. I un altre esdeveniment, diguéssim, històric, que és contemporani de tot aquest follon, diguéssim, del qual doncs, sorgeix això que reconeixerem com Corona d'Aragó o com a Països Catalans, o jo que sé, com ho vulgueu dir, no, és igual, no em vull fotre en política ara mateix. L'altre fet que passa és l'èxode, diguéssim, descrit a la Bíblia, és a dir, la sortida des d'Egipte i l'arribada a Terra Santa, i que, d'una altra manera, doncs, podria ser vista també com la invasió musulmana de la península, tema que hem dedicat molts programes ja, però que segons aquesta teoria de la nova cronologia russa, doncs seria el mateix fet. És a dir, l'èxode es pot... La Bíblia és descrit com uns esclaus que fugen d'Egipte i que arriben a la terra promesa que els hi ha promès Déu, però, clar, vist des del punt de vista dels pobles que vivien a Canaan en aquella època, doncs efectivament és la història d'una invasió d'uns guerrers que, justament que liderats per un déu únic, doncs van conquerint els terrenys. Bé, la seva idea és que és la mateixa història. I tot això plegat, no, aquests grecs que venen que arriben a les costes catalanes, aquests invasors que arriben de, diguéssim, de l'est d'Europa, aquest èxode que té, bé, que, diguéssim, té a veure amb el nord d'Àfrica i un moviment cap a Europa que es podia semblar la invasió musulmana del segle VIII. Doncs tot això culmina, ja veieu, que és per això deia jo que és necessari, i crec jo, si algú vol difondre aquestes idees, un redactat així com acurat, perquè si vas fotent dades una sobre de l'altra dius, ostres, però de què m'esteu parlant? Doncs deia, tot això acaba, culmina, en la creació del papat d'Avinyó, és a dir, aquest període de la història de la Iglesia Catòlica en la qual el papa, el cap de l'Església Catòlica d'Occident, no té la seu a Roma, sinó que la té a Avinyó, a Occitània, a la Provença. I en definitiva, doncs, tot aquest merder és el que coneixem com l'Imperi Català, amb totes les seves influències, tant al Llevant com a les illes de l'Occident Mediterrani, no? O sigui, Balears, Sicília, Sardenya, sud d'Itàlia, però també doncs, tota la influència, diguéssim, en l'àmbit occità, no? Que aquí és on entraria el tema dels càtars, com veurem més endavant. Un altre dels fets que es barregen en aquesta empanadilla fantàstica és doncs, un element bé també relacionat amb l'èxode, diguéssim, de l'Antic Testament, que és l'Arca de l'Aliança. Segons aquesta teoria d'Anatoli Fomenko, l'Arca de l'Aliança doncs és... bé, més que... sí, hi ha un arca en algun lloc, però sobretot és una aliança, un pacte, que es produiria, segons ells, l'any 1486, o dit d'una altra manera, fa 500 i pico d'anys, que insisteixo que jo crec que seria la manera més correcta de referir-se'n, que és una aliança, diguéssim, després d'una guerra, es fa un pacte entre doncs, aquesta horda d'origen, diguéssim, centroasiàtic o euroasiàtic, com ho descriuen els termes de la geopolítica russa, i el que, diguéssim, clar, a vegades els hem de posar etiquetes per entendre's, en realitat el propi seria parlar de gent o períodes o pobles o successos que han arribat en la nostra història errònia, segons aquestes teories, han arribat a la nostra història com els otomans o com l'islam, perquè fa una barreja bastant fantàstica. Que és important assenyalar que en aquest moment, segons les teories de Fomenko, encara no hi ha una diferència religiosa entre cristians, jueus i musulmans, no hi ha una diferència. Sí que hi ha la figura de Crist, que com us dèiem, doncs, era com el punt de partida igual per definir aquesta nova cronologia, que és que va néixer l'any 1155 a Constantinople, o a prop de Constantinople, però com us deia, no hi ha aquestes tres religions. I diguéssim, dintre d'aquesta aliança que diguéssim estarà focalitzada en un objecte que serà anomenat l'Arca de l'Aliança l'any 1486 o fa 500 i pico d'anys, doncs és que també és una altra de les parts, diguéssim, també suposadament més científiques del senyor Anatoli Fomenko, és, diguéssim, són els fets descrits en l'Apocalipsi, en la Revelació, és a dir, en l'últim llibre del Nou Testament, de la Bíblia, que bé, hi ha una sèrie d'interpretacions que diuen que en realitat aquest fragment de la Bíblia és una mena de carta astral, és a dir, que descriu què hi ha en el cel, i clar, a partir de les posicions dels diferents astres que s'interpreta que s'estan descrivint en aquestes sagrades escriptures, doncs es pot trobar la data en què aquest cel va ser possible, i per això així és com arriba aquesta data de 1486. Com us dèiem, està relacionada amb l'èxode, i un dels elements que caracteritzen aquesta aliança és la separació, diguéssim, del poder terrenal i del poder espiritual, i és per això que suposa que en aquesta aliança és quan neix una mena de casta sacerdotal que amb els anys seria allò que en la nostra història ens ha acabat anomenat com els jueus, el poble hebreu, i que, diguéssim, dintre de la seva història alternativa explicaria per què el poble jueu està dispers per tot el món, diguéssim, món antic, bueno, i quan s'han conegut dos mons, allà han arribat els jueus, i per què són ètnicament tan diferents, tot i ser anomenats un poble. Doncs la solució que planteja aquesta teoria és que en realitat no són un poble, i ara us dic una raça, sinó ni tan sols una ètnia, sinó que és el remanent d'un antic ofici o d'una casta sacerdotal en aquest cas. Un altre de les diguéssim, dels pactes d'aquesta aliança, o de les conseqüències que té aquesta aliança que tindria lloc al 1486, és la introducció d'aquests mil anys. És a dir, que bé, no és que s'introdueixin mil anys, sinó que s'envia Crist mil anys enrere. És a dir, allò que no, si és, en aquests moments feia uns tres segles que havia viscut i mort Crist, doncs decideixen enviar-ho mil anys enrere. És a dir, bé, fan que en aquell moment comencin a estar al 1486. I això és el que... Bé, fruit d'aquesta aliança, d'aquest cese de hostilidades, doncs hi ha un període, segons les teories d'Anatoli Fomenko, de 155 anys de pau. I aquí és on entra, diguéssim, l'aportació. Clar, òbviament, el pobre Andreu Marfull ha d'explicar tot això. I el que ens explica és que aquests 155 anys de pau, el que permeten, diguéssim, aquesta banda occidental d'aquest imperi de la Horda, aquí que, bé, que queda recollida a la història com la corona d'Aragó, o l'imperi català, o com vulgueu dir, doncs és, efectivament, fer cometre la conquesta o la reconquesta d'Amèrica. Dic la conquesta perquè, segons les teories de Fomenko, Amèrica ja havia estat descoberta i colonitzada i civilitzada, diguéssim, via Àsia, i el que faria realment, el que es faria en aquest moment del segle... d'un moment determinat de la història, perquè ara és un merder ubicar exactament en quin moment passaria això, el que es fa és, diguéssim, obrir la ruta per Occident per arribar a un lloc que ja era perfectament conegut per la civilització, per l'única civilització que havia existit mai a la història, segons aquestes teories. Doncs, diguéssim, i aquí és on casem la nova cronologia russa amb la nova història catalana, aquesta idea de que la conquesta d'Amèrica o de Centre i Sud-amèrica va ser duta a terme, bueno, no, Nord-amèrica també, va ser duta a terme no per espanyols o per castellans, sinó pels catalans. Aquest és el punt, diguéssim, us he hagut de fer tota aquesta introducció, que en certa manera ja són els elements que anuncia l'Andreu Marfull, que potser Anatoli Fomenko i els seus companys russos no s'havien centrat suficientment. Que, diguéssim, arribaríem a aquell moment que per als seguidors d'en Bilbeny i aquesta nova història catalana, doncs seria el moment de glòria nacional catalana i que a partir d'aquí començarà una decadència i sobretot un engany, un amagar, que és el que va passar realment. Ara us expliquem com s'interpreta aquest engany i com acaben de casar-se aquestes dues teories, però abans doncs, us fem una petita pausa perquè són ja gairebé tres quarts de deu i us presentem una altra cançó dels Camembert, que en aquest cas posarem... Sí, aquesta ens agrada. Ara tornem Contrabanda FM, tot demana ser pintat. Què, us han descansat una mica les orelles de la pallissa de programa que estem fent avui d'explicar un munt de dades allà solapades una amb l'altra, i això és això i l'altre és el mateix? Bé, és el que tenen aquestes teories conspiranoiques, especialment les de la nova cronologia russa. Seguim a tot demana, s'ha pintat, Contrabanda FM, ens queda menys d'un quart d'hora per acabar el programa. Si us volíem acabar d'explicar explicar-vos una mica de què va la proposta que fa l'Andreu Marfull, diguéssim, per dur a la nostra terra catalana les teories de la nova cronologia, i que, per cert, si bé demà publicarem el podcast a totdemanassepintat.contrabanda.org, ja posarem, òbviament, l'enllaç a l'article que avui estem utilitzant una mica per explicar-vos aquesta versió catalana de la nova cronologia russa. Ens havíem quedat, no?, que, diguéssim, a l'any 1486, diguéssim, bé, aquesta horda, aquest imperi primigeni i original civilitzatori d'aquesta història comprimida de la humanitat, doncs, després d'un moment, d'un període d'enfrontaments, arriba a un pacte, a una aliança, l'any 1486, i que això durarà, ara ho estan mirant, i no estic segur de si ho he apuntat bé, 155 anys, exactament, 155, aquest número màgic per a la catalanó en els darrers mesos. És una coincidència que, òbviament, no pot ser casual, no faltaria més. Bé, doncs, com us deia, al cap d'aquests 55 anys de pau, durant els quals es colonitza, diguéssim, Amèrica, és a dir, si es du la llengua llatina a Llatino-Amèrica, així com la manera més neutra, d'explicar, ni conquesta, ni extermini, ni genocidi, es porta a la civilització, que és el que els agrada dir als conqueridors, i que jo crec que els defensors de la nova història catalana ho explicarien d'aquesta manera si arribessin a, bé, si realment, com ells creuen, fossin els catalans qui haguessin conquerit Amèrica. Però, com us deia, com acaba aquesta situació? Doncs, en una gran guerra que, diguéssim, el que farà és acabar amb aquest imperi primigeni, aquesta horda, i que, com us deia abans, doncs donarà lloc als diferents estats. Bueno, no estats-nacions encara, sinó aquests primers imperis que començaran les seves carreres colonials d'ultramar. Diguéssim així, com en resumint, seria com l'enfrontament entre els Habsburg, que podríem identificar amb aquestes famílies d'origen grec que s'instal·len a l'Occident Mediterrani, que des d'aquí, doncs, fan el seu imperi o el seu fragment del gran imperi únic, i una altra família també d'origen grec que serien, doncs, que s'identificaria amb els Borbons, o bé, en aquest Scrabble, diguéssim, que us parlava abans de la lingüística i de similituds, doncs, amb una família, una dinastia bizantina, doncs, sobretot a través del nom dels Anjou, que seria com una casa reial francesa d'origen medieval, i que, diguéssim, en els reflexos medievals d'aquestes històries, doncs, efectivament, van tenir moltes bulles amb els catalans, especialment a Sicília, a Nàpols i tota aquella zona. Com va ser derrotat aquest imperi català, grec i tot aquest sàndwich que us hem explicat abans? Doncs en una guerra que seria, bé, en un conflicte que forma part d'una guerra més àmplia o de diverses guerres més àmplies, que seria, doncs, en el cas català, doncs, serien tres guerres successives, bé, que van separades per uns anys, però que bé, marquen molt el que és l'edat moderna a Catalunya, que seria la Guerra Civil Catalana, al final de l'edat mitjana, de la qual n'hem parlat, crec, bastant quan vam parlar justament de les teories de la nova història catalana, la Guerra dels Segadors, és a dir, el 1640, i finalment la Guerra de Successió, que seria, com la, bé, diguéssim, el referent més evident, en tant que, bé, la Guerra dels Segadors està inclosa dintre, es pot incloure dintre d'un conflicte més gran, que és la Guerra dels 30 anys, i que també és una guerra d'abast molt més gran, on també estan implicats els Borbons i els Habsburg, en Alemanya, o bé, els territoris germànics, que seria el teatre principal d'aquesta Guerra dels 30 anys. I després la Guerra Civil Catalana també s'emmarcaria dintre d'aquesta Guerra dels 100 anys, és a dir, totes aquestes guerres, la de successió, la dels 30 anys i la dels 100 anys al segle XV, doncs serien reflexes de la mateixa història original, que és quan, doncs, aquestes cases reials es revolten contra aquest imperi central, que podria ser l'imperi romà, diguéssim, clar, la gràcia de teoria de Fomenko és que et diu que totes aquestes coses són el mateix, l'imperi romà, l'imperi bizantí, l'imperi sacro-germànic, tot això, ja us ho diré, l'estat, diguéssim, d'Israel, diguéssim, bíblic, tot això doncs, és el mateix i és una gran guerra final en la qual del que neixen són les nacions que, bé, com us deien, no? Es convertiran en imperis colonials, diguéssim, ja a l'edat contemporània. Això coincideix, així com us dèiem, que quan es fa aquesta aliança del 1486, el que es fa és introduir 1000 anys extres a la història per, diguéssim, fer que aquest imperi únic i primigeni sigui com més de tota la vida i més, no sé, com més sagrat, doncs aquí el que fan és afegir justament aquests 155 anys per tal d'eliminar l'existència d'aquesta aliança i fer desaparèixer, esborrar de la memòria aquest imperi únic que ha desaparegut ja després d'aquesta guerra de successió, com us deia, es pot reflectir a moltes altres guerres. I com ho fan això? Doncs introduint la reforma gregoriana del calendari, un tema del que també us hem parlat algunes vegades, i que, segons la nostra cronologia convencional, tindria lloc al 1582, però que en realitat es produeix al 1767. És a dir, que s'està fent aquest exercici d'introduir nous anys per eliminar períodes, per allargar, en fi, i que seria en aquest moment, en aquest segle XVIII, és a dir, en certa manera, el decret de nova planta, clar, vist des d'un punt de vista català, que és el que us deia, de tenir referents propis, resulta que aquest decret de nova planta no seria només, no només tindria a veure amb Catalunya, que hi hagi un decret de nova planta de quines són les institucions catalanes, sinó que segurament a nivell global hi ha una nova planta pel qual és esborrada de la faz de la Tierra l'existència d'aquest imperi primigeni original, conocida com la Horda. En català es diu Horda, també. I clar, és a partir d'aquest moment, clar que, doncs, per exemple, segons les teories, apareixeria en l'ordre dels jesuïtes, que seria un dels grans encarregats, diguéssim, de destruir tots els records de la memòria de la història, tal com havia passat, i d'introduir nous documents que expliquen una altra història. Seria el moment on, en fi, tota una sèrie d'elements que duraran al llarg del segle XIX i que, bé, doncs, que és una tarea feixuga, segons aquesta teoria, de falsificar tota la història. I que, estem parlant de la teoria de la nova cronologia russa, però anem a la nova història catalana, doncs seria tot aquest procés que estan estudiant el Bilbeny i els seus companys de distorsió, de, diguéssim, reprocessat de textos per eliminar tots totes les autoritats o totes les autories, diguéssim, artístiques, científiques, de descobriments que remetin a la catalana. Clar, el que diguéssim, el que diuen l'Andreu Marfull quan s'adreça a la gent de la nova història és dir, bueno, és que el tema no és que els castellans hagin eliminat de la història els catalans, és que és una cosa de molt més abast i que el que s'està fent és, a nivell global, s'ha fet un procés d'eliminar la història real, que és aquesta que explica el senyor Anatoli Fomenko. Ja us hem explicat que a nosaltres ens sembla bastant exagerat i bastant disparatat aquesta idea d'arribar a la Horda. És a dir, ens sembla interessant que ens plantegi dubtes al respecte de la cronologia o de la història convencional, però en el moment en què ens proposen una altra història basada almenys en pistes que a nosaltres no ens acaben de convèncer, doncs em sembla que és quan comença a patinar la cosa. En qualsevol cas, doncs, l'Andreu Marfull, a la seva pàgina web, andreumarfull.com, doncs, ha publicat aquests articles, aquests gràfics, que a vegades per entendre tots aquests sàndwichs dels que us parlava abans, de coses que en diferents processos, batalles, personatges, que en realitat són el mateix, té uns gràfics bastant ben fets per entendre-ho, i també, si voleu llegir més en detall això que jo us he explicat aquí apressuradament. No sé, ja sabeu que nosaltres som bastant crítics amb aquesta teoria, però ens agrada molt i al final ens sembla també una manera molt interessant de conèixer la història, a més comprimida, perquè com fas un sàndwich te la menges tota de cop d'una manera còmoda i sin manchar-te les manos, ni la mente, ni nada d'això. En fi, que se'ns acaba el temps, que ja sabeu, tot demana ser pintat. Si pilleu aquest programa a mitges i el voleu recuperar, el podcast, tot demana ser pintat.contrabanda.org, ja trobareu altres temes que parlen de conspiranoia, si voleu que doncs, conèixer tant la nova història catalana com la nova cronologia russa, doncs tenim diversos programes on parlem d'ella, així que teniu possibilitat d'aprofundir en el tema, o allà trobareu també enllaços, articles o diferents recursos perquè pugueu seguir explorant aquests temes que ens semblen tan divertits. En fi, se'ns acaba el temps. tornem, no us garantim, com sempre, no us garantim que tornem setmanalment. Intentarem tornar dintre de 15 dies, tal com hem fet ara. I ja sabeu que mentre doncs, teniu el podcast del que parlàvem, podeu recuperar programes antics i teniu la resta de programació de Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial, a la ciutat de Barcelona, amb tots els seus programes, els seus podcasts, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, al 91.4, i a internet, www.contrabanda.org. Fins la propera i salut!